Desparpajo en català, com
atreviment, digue-li atreviment.
M'agrada més desparpajo, però bueno, atreviment, clar, això, la paraula sona millor.
Clar, oi, t'agrada no, més, clar, però
desparpajo. Desparpajo en català. Per això és atreviment, eh? No hi ha una paraula millor, eh?
No, li podries preguntar a Xavi Hernández, que l'altre dia hem de fer borrón i cuenta nueva.
Bueno, ja està bé, atreviment sí que sembla que té, el nano, perquè sortir... Estava jugant contra qui estava jugant.
Té morro.
Sí, això.
Sí, jeta.
Sí, 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 però... Que això ho estem veient també en molts jugadors que han sortit a jugar aquest tipus de minuts, o últimament estem al Barça molt ben acostumats en aquest sentit. La barra que té Gavi forma part d'aquesta família també, o la barra que va gastar Abde quan va sortir, no tenia 15 anys, en tenia 19, però déu-n'hi-duret amb aquesta barra. O sigui, que són jugadors que no els hi pesa a tota aquesta observació escènica. Ara bé, a mi em continua generant dubtes aquesta precocitat. Perquè crec que està relacionat una mica amb la pressa que tenim, amb les ganes de consumir, amb el rotllo Kings League aquest, saps? Va, que no hi huevos, saps? Yeah. Una mica tot això.
Però llavors com es pot gestionar un potencial així tenint en compte aquesta preocupació? No sé si m'explico. És a dir, un nano que té el talent per poder estar jugant minuts al primer equip, com ho matxembres amb el fet de que és un nano de 15 anys? Com cuides això? No. M'enteneu el que vull dir?
El culpable d'això és Jorge Méndez. És qui es gasta els calés, qui trenca la guardiola, la guardiola de Jorge Méndez, que és la del tio Gilito, que té calés. És qui rebenta el mercat, és ell. Si aquest tio, aquest nen, el gestionés Ivan de la Peña, segurament no hi hauria tanta pressa amb ell.
Aquells que defensen que els millors Barces de la història han tingut un gruix important de jugadors de la Pedrera, entre altres arguments diuen que aquests jugadors són els que tenen aquest atreviment, que com que tenen un sentiment especial vers aquesta samarreta, doncs no s'atrapen en els moments més complicats, etc, etc, etc. Per tant, jo crec que en general, i ara recordo, i no sé si ens estàs escoltant, però per exemple, a Miranda li va passar. Li va passar que va debutar en un moment complicat
i
no va fer un bon partit
i
després segurament el recolzament que va tenir de l'entrenador tampoc va ser el millor.
Jo me'n recordo molt d'aquell
partit. Però en general, si repassem
Llevant, no?
És un partit de Copa, a Llevant 2-0.
A part que tots els...
El va canviar a la mitja.
Totes les mirades estaven posades...
Després l'endemà va anar a l'entrenament del primer equip i va dir, vés-te'n cap a baix.
Sí. Saps? Era aquella època que crec que hi havia molt debat entre Miranda i Cucurella.
De fet, Valverde va escollir
a Miranda. Però llavors en el moment en què va dir, ok, t'he escollit a tu, vinga, demostra-ho.
Exacte.
Sí.
Doncs, en general, Pedri, Araujo, Abde, són jugadors que normalment surten bastant... No els hi pesa la samarreta, perquè porten molts anys portant-la, saps? Aleshores, jo crec que tenen un plus, aquests jugadors, sí.
Sí.
No, jo simplement... Jo crec que no miro l'edat, és evident que la Minya Mal, jo crec que el que li passa és que, el que he dit abans, té un entorn complicat. Si se'l sap, si sap portar aquest entorn i amb ell, i se l'educa i l'acompanyes... I estic d'acord amb que, ho he dit al principi, que evidentment això forma part de la renovació que ha de fer...
Que hi ha altres motius, que és molt important posar un context, perquè potser la gent a casa no...
Però jo crec que si... És que ho comparo amb altres esports. És que Rafa Nadal guanyava Roland Garros amb 17 anys. És que Carlitos Alcaraz, quants anys té?
Sí.
19.
I és número 1 del món. És que a les motos estem veient xavals que són campions del món amb 16 anys.
Que si el jugador és bo, el que ha fet avui no és tan difícil, eh? Li serà més difícil el dia que hagi de tornar a jugar baix. I quan passen aquests mesos que fan aquest ascensor de moviment de estic entrenant al primer equip, avui he debutat, ara em pensava que em anaven a convocar, ara no em convoquen, ara has d'anar al juvenil i has de ser... el decisiu, has de marcar les diferències. En aquest impàs és on a vegades es despisten una mica. I llavors a baix, entrem al primer equip. No, nano, tu ets del juvenil. saps? Llavors, sí, sí. Aquí és on crec que la maduresa del jugador ha de quedar palesa, saps?
Mm. O sigui, has d'anar al Barça B fins i tot, no? Que és un esglob al qual no ha passat, clar. Però que seria superior al que li tocaria per la seva edat, hauria, que hauria de ser un premi.
Sí, sí, sí.
I categòricament la temporada que ve estarà al B.
És que potser el més fàcil, el B, eh? El B, que és un equip que la gent no el vol trepitjar. Mm. És que no el vol trepitjar. Pablo Torre, l'exemple paradigmàtic aquest any, arriba per jugar al Barça B, no vol jugar al Barça B i es queda sense el Barça B i sense el Barça A. Mm. I és una cosa que em genera molts dubtes. Mm. I parlant una mica de tot això, fa la sensació que el més difícil no és debutar, el més difícil és repetir.
Mantenir-se.
Mantenir-se.
Sí, 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 sí.
Repetir.
Sí.
Debutar, tenir el super subidón de que el Camp Nou t'ovacioni, i després haver de tornar a jugar a camps amb la graderia de formigó.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I aguantar-te.
I jo crec que... Jo sé, el que diu el Xavi, jo estic molt d'acord amb el que diu el Xavi. I jo crec que hi ha molta gent a casa ara, Xavi, que ens està escoltant i està dient... Ah,
agua fiesta!
Foteu aigua a la vi, hosti, tal, no sé què. Bueno, ok. Però el que no pot ser és que... Sí, el que no pot ser és que fem, a vegades, programes monogràfics i ens posem les mans al cap perquè hi ha preocupacions socials al voltant de determinades joguines trencades i ara no diguem aquestes coses perquè llavors no estaríem sent ni coherents ni responsables. Que està molt bé, que debutin d'un de 15 anys, que està molt bé que ofereixi tot aquest potencial i ens encanta, i que surti de la pedrera, és collonudíssim, però no ens oblidem de l'altra part també, i ja està, és l'únic que diem. I a veure quin és el recorregut, evidentment que té la minya mal. Hem de fer una pausa. Abans, us ha agradat avui el partit? Esteu sí. satisfets avui amb sí. el partit? Sí?
Sí.
Eh?
Bueno... Sí, ara, bueno, tot ha anat de cara, fins i tot la pluja,
yeah.
Que per mi és de les millors notícies de la nit.
Sí, 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 sí. Bueno, faig una pausa i em desenvolupes.
Anem a la públic. En Carmona, sí, cada vegada sí, la sí, públic. Més al mitjà, perquè ja... Ja que passa l'am,
Sí, sí, sí.
És amb Carmona.
Hype. Fem una pausa i tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi, una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
48.897, 48897, de la sèrie 18018.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Joaquín Sánchez, moltes gràcies per tot el que heu viscut i per les alegries que ha sonat als amants del futbol.
Marxa del terreny de joc un dels grans protagonistes sorgits de la Masia darrerament, Gavi, per donar pas a algú que amb el seu talent també tindrà molt a dir en els pròxims anys si fem cas de Xavi. Lamine Yamal ja ha saltat al terreny de joc, tindrà els seus primers minuts i debuta amb només 15 anys.
Que pica la pilota ara per Dembélé. Quina llàstima, perquè Dembélé o feia gol ell o deixava, tenia crec que 4 jugadors per fer l'assistència i la passada de Yamal.
Aquest, aquest nano.
És boníssima, eh?
Molt bona, molt bona. Aquest,
Lamine Yamal avui, un dels protagonistes d'aquest Barça 4, Betis 0, la Lliga una mica més a prop, la Lliga que ja s'està posant amb els números a la mà. Ara ho comentàvem a la transmissió, que hi ha una opció, diguem-ne, fafaent, que el Barça pugui guanyar el títol a Cornellà, fet que, evidentment, també es tenint en compte com està l'Espanyol, seria... generaria una miqueta de tensió, per dir-ho d'alguna manera. Però vaja, a veure com primer ha de passar la jornada intersetmanal i després la final de Copa, ho estic dient bé? Sí, i després hi arribarà aquesta jornada. Sí,
perquè això passi, el Barça ha de guanyar dimarts l'Osasuna al Camp Nou, dimarts a les 10 de la nit el Madrid ha de perdre el camp de la Reial Societat.
Exacte.
I a la jornada següent, si el Barça, si tot això ha passat i el Barça guanya el camp de l'Espanyol, serà campió de Lliga.
Jo negaré haver-ho dit, però avui m'agrada que guanyés el Madrid.
T'ha agradat?
Sí, perquè si avui punxava el Madrid, el Barça podia ser campió dimarts a les 12 de la nit.
Ja, ja hagués estat...
molt lleig.
Sí, entre setmana...
Sí, som els diaris doncs, sobretot, no?
Molt lleig.
Home, ja que fa tant temps que no es guanya una lliga, com a mínim que es guanyi una miqueta de... No?
12 de nit, molt lleig.
Avui que, a més, ha jugat l'últim partit del Camp Nou, Joaquín. Déu-n'hi-do, no? Molta ovació per Joaquín. No sé si us ha sorprès o no, però...
No,
va,
un
tio que cau bé, no?
Jo crec que és merescuda.
Sí, i a més, hi havia força parròquia bètica.
També és veritat, sí, sí, hi ha moltíssima afició bètica. Sí,
i aviam, és una llegenda, és un tio que... amb 41 ara mateix,
sí.
A punt de fer 42, més de 600 partits, i a més un tio que cau bé.
Sí, sí.
Doncs, mira, que es mereix tot aquest homenatge.
M'ha passat unes dades a l'Oriol Jové, el nostre home dades. Quan Joaquim va debutar amb el Betis, va debutar. Ter Stegen tenia 8 anys, Koundé 1, Marcos Alonso 9, Araujo 1, Busquets 12 anyets, Rafinha 3, Lewandowski 12, Balde, Ansu, Pedri i Gavi, quan Joaquim va debutar, no havien nascut. Que si Dembélé, De Jong 3 anys, Christensen 4 anys.
Amb quants anys va debutar?
Amb... aquesta dada no la tinc. Mira 19. Que bé, el tio. Ara amb lo bé que m'havia quedat. 19, 19.
Quina data 19. És?
Eh? 19. No, no, va debutar amb 19.
19 anys.
Ah, mira, el 3 de setembre del 2000.
Contra el Compos.
19 anys.
19 anys, sí, sí.
Contra el Compos i segona.
Va debutar amb 4 més que la Min.
Sí. Lewandowski gairebé tenia l'edat de la Min quan va debutar.
Sí, és que abans ho dèiem amb en Dami.
És una mica l'equador, no?
És que en quin moment... ja cada vegada va menys, eh? Quina edat arribarà a debutar un esportista professional al primer equip? Perquè, clar, 15 anys, però vaja. A veure, superem això. Perdó. Que si tinc quan un Miquel em pentina, perquè bueno,
no és. No, però això ho ha dit ell. Això ho ha dit en Carmona.
A veure, mister.
Jo crec que la posada en escena ha sigut molt millor, és evident. El Barça ha marcat el primer remat a porteria, Christensen, d'una centrada. A mi, després del gol, hi ha hagut uns minuts que el Betis m'ha semblat que tenia bones possessions i que al Barça li costava recuperar la pilota. Però després de l'expulsió no hi ha hagut partit. que crec que, i sabeu que he felicitat el Jaume, perquè a mi també m'ha semblat el Jaume Molló,
sí,
perquè a la mitja part ha dit que creia que no era targeta la primera, i jo també ho crec, sincerament.
Jo estic d'acord.
Crec que no ho era. Jo és cert també que Edgar, sabent que té una targeta...
Aquest és l'error.
Doncs la gran cagada és fer aquella acció amb, sí, amb Pedri, no?
Sí, sí.
Després jo crec que és un dia per treure poques conclusions, perquè el Betis em sembla que ha entregat la cullera d'una forma...
Com l'ha entregat l'Almeria amb el Madrid.
Absoluta. Sí, sí, però l'Almeria de sortida. L'Almeria
de
sortida.
Sí, 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 no? Amb l'alineació ja
l'ha entrat. Sí, 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 el Betis amb l'expulsió. Aleshores, crec que no és un dia per treure moltes conclusions. Però que el Barça ha tingut una posada en escena molt millor que dimecres, sí.
Xavi.
A mi m'ha agradat. És evident que el Barça, quan recupera la seva primera unitat, doncs millora. I també és cert que el partit li ha anat molt de cara. Perquè Edgar, per mi, la caga. Absolutament. Encara que la primera groga no sigui, no pots fer aquella entrada sabent que tens una targeta groga. I l'equip, vaja, doncs ha fet un partit en què tot li ha anat bastant rodat. Està força clar que quan juga la primera unitat en defensa, l'equip fa una passa endavant. Això ajuda a Busquets a estar més protegit. La pressió és millor. Negar que amb Christensen, amb De Jong i Pedri la vida és més bonica, doncs crec que és ximple, perquè és evident que quan juguen aquestes peces el Barça és més reconeixible i té més arguments en general. Més enllà d'això, crec que el partit no ha tingut molta història, perquè Betis no està bé, s'ha acabat de descartar ell mateix amb l'expulsió d'Edgar i el partit a la mitja part s'ha quedat sense gràcia.
Ferran?
No, sí, a veure, de posar en escena millor que la de Vallecas tampoc era molt difícil.
Sí,
perquè...
Home, d'on veníem? Sí, sí. Crec que ho ha dit Xavi, no? Que, com que no es podia fer pitjor, doncs...
Sí, jo abans ho parlava amb el Marc abans d'entrar i el partit de Vallecas és molt dolent, però crec que no és el pitjor del Barça de la temporada, com va dir Xavi. O sigui, per mi el del Getafe, per exemple, és pitjor que el de Vallecas encara.
L'Almeria, també és bastant
dolent. També. Jo crec que el Barça ha fet un bon partit i, a més, ha donat per moltes coses. O sigui, ha donat per veure, per exemple, un Koundé millor de lateral.
Sí, sí.
Per portar uns partits molt empanats.
També en funció del que li han exigit.
Estat molt exigit avui.
No, res, no? Però Marc, com a mínim, ha arribat a dalt, ha fet la centrada del segon gol. Yeah. Després, jo crec que al mig del camp, recuperant els quatre titulars, això ho nota el Barça, i ho nota molt.
Jo crec que avui el fet de veure Pedri fent el que fa és que et dibuixa un escenari
i De Jong juga molt millor si té Busquets al costat.
Són vasos comunitaris.
Que l'altre dia Vallecas no el tenia. I per mi Christensen és titularíssim en aquests moments al Barça. I després, doncs bueno, perquè a la segona part s'han pogut donar pel resultat i pel marcador, doncs hem pogut tornar a gaudir uns minuts de Dembélé i...
Aquí volia anar jo.
I també crec que és un dia per veure la confirmació de que a dintre l'àrea Lewandowski encara no està fi.
Correcte.
Perquè si estigués fi hagués fet 4 gols.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí.
Pedri li ha tirat 3 carmelets que el primer control se li ha anat aquell pam
perquè
la defensa hi arribés.
Jo crec que fora de l'àrea està jugant bé. No només avui, sinó jo dic, a Vallecas l'altre dia encara, el dia del Madrid que no va marcar el clàssic de Lliga. També va fer un molt bon partit fora de l'àrea, però no va marcar. Però sí que és cert que
en definició,
està una mica lent i una mica imprecis, sobretot en els controls.
Deixa'm dir que el Betis és un dels pitjors equips de la Lliga de l'últim mes, també. Perquè no vull treure-li mèrits al Barça, crec que és un partit difícil d'analitzar perquè al minut 20 o a la mitja hora el Betis es queda amb 10, però dels últims 6 partits n'ha guanyat un només contra l'Espanyol. La resta, el menys un empatat, crec que els ha perdut tots. Vull dir que no passa pel millor moment de la temporada i està molt lluny ja de la Champions i, de fet, ara mateix és equip de Conference.
Sí,
hi haurà de lluitar per mantenir aquesta plaça.
No, anava a dir que un dels al·licients que quedarà en aquesta lliga, el que quedi, perquè Xavi continua dient que encara no està guanyada, ah, sí, però bé, és qüestió ja de que caigui.
Sí.
Serà el Pichiche entre Lewandowski i Benzema. Benzema s'ha enxufat.
Ara està 19-17, si no m'equivoco.
Al vol, sí, 19-17. Mm. Benzema al vol. Havia demostrat que vol el Pichiche.
Bueno, i Lewandowski també.
Per això
vull dir, sí, sí,
que serà una al·licient.
Pellegrini, que no vol renunciar a la seva manera de plantejar els partits, i vol plantejar el partit una mica de tu a tu, a intentar prendre't la pilota, a fer una defensa alta, però que potser no té els jugadors per fer-ho, doncs al final també ajuda una mica a que el Barça pugui trobar més espais, quan crec que està demostrat que els equips que juguen al Barça amb un bloc baix, amb cinc defenses, amb una línia de quatre, molt juntets i tal, al Barça li costa més.
Sí,
no?
Sí,
per tant,
sí,
allò que diem sempre, que el context a vegades pot ser més favorable o a vegades menys, no?
Malauradament sempre em ve al cap, quan es parla de, i aquest debat, sempre em ve al cap el mateix nom, el meravellós Paco Gémez. Sempre, sempre em vindrà al cap a aquest bon home.
Ah, però ja era l'exageració.
Sí, sí, no, però l'exageració quan s'hi queien cada partit. Sí. Clar, clar, per això, és l'exageració.
Sí, és amb un Tilibi, sí, és amb les Palmes.
Era molt bèstia.
Imagina't. I has posat un don sobre la taula.
Olunga,
I per això, hosti, Olunga, eh? Per això també li he dit, Miquel, o entra. Que és que ahir el Miquel va fer una defensa contundent de Rafinha i dic, hosti, doncs avui jo crec que ha merescut.
MVP del partit, eh? I millor del partit del Barça jugar RAC1, eh?
Has vist?
No vull dir res, eh?
Has vist? Us va, vull dir, creieu que, de fet, era una pregunta que es plantejava a la transmissió, ha d'haver-hi o no d'haver-hi? Jo crec que en la figura de l'entrenador no hi haurà cap tipus de debat, però entre Rafinha i Dembélé, tenint en compte el rendiment que està oferint Rafinha?
Home, ara sí. Ara jo crec que el titular ha de continuar sent Rafinha. Com a mínim dimarts, contra el Osasuna, que m'imagino que també ho serà, perquè Dembélé porta 3 mesos.
Sí, 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 sí.
Però si Rafinha continua jugant com fins ara, d'aquí a final de temporada o d'aquí o fins que es guanyi la Lliga, no sé si quedaran 2-3 partits perquè es guanyi la Lliga, jo crec que Rafinha continua sent titular, perquè sé que, per exemple, l'altre dia Vallecas no va estar bé, però jo diria que ni cap jugador
no,
no va estar bé.
Clar.
Però tant avui com el dia de l'Atlètic de Madrid fa 2 partits molt bons.
Jo penso que és just que continuï sent el titular. Aquí el debat és versa sobre la millor versió de... La millor versió de Dembélé, per mi, és millor que la millor versió de Rafinha. I quan això passi, que teòricament ha de passar, si els poses en competència, perquè són dos futbolistes que pugnen per un lloc,
sí,
Xavi no tindrà dubtes. Quan Xavi deixi de ser l'entrenador, si els dos continuen a la plantilla, doncs possiblement Rafinha tindrà més opcions, però el que té Xavi amb Dembélé escapa la racionalitat.
Sí, però
li agrada aquest tipus de futbolistes, sí, perquè és l'únic que li surt del guió.
Perquè la millor versió de Rafinha l'hem vist? Per algú...
Per mi sí.
Sí? Miquel?
Jo no ho tinc clar, perquè és a dir, estava jugant al Leeds amb un equip que normalment en Bielsa sí que volia tenir la pilota, però que podia jugar també més a la contra grans rivals. No és el mateix jugar amb el Leeds que jugar amb el Barça, i entenc que ell, d'una banda, ha estat perjudicat per l'obsessió, perquè per mi, com deia la cançó, no és amor, és obsessió, de Xavi amb Dembélé. Sempre tindré al cap el partit del camp de l'Inter de Milà, pilotes a Dembélé, i les va perdre totes, i les que no va jugar també, però... És un jugador que moltes vegades ha jugat fora de posició en benefici de Dembélé, i al final quan un jugador sap que té el favor de l'entrenador i un altre sap que no el té, jo crec que això també l'afecta quan juga. I tampoc no tinc clar quina pot ser la millor versió de Rafinha, però jo crec que una versió sostinguda, millor del que hem vist, la pot oferir. No sé quin sostre pot tenir, però que una versió sostinguda sí que la pot tenir, i apta per jugar al Barça. Ara el que té són més números que joc, jo amb això i estic d'acord, però crec que és un jugador que se l'està sentenciant massa ràpid pel meu gust, sobretot pel preu que se'n va pagar, i és un futbolista que jo entenc...
Per la conjuntura en què arriba,
sí,
perquè
sí,
l'entrenador demanava una altra cosa, clar, i van portar un cromo repetit.
Clar, però ell no és culpable d'això.
No, ell no.
Evidentment, i jo si intento limitar-me a analitzar el que fa el jugador, jo crec que és un futbolista que necessita temps i que necessita que se'l vagi polint. O sigui, tu ara tens un bloc de marbre i has d'anar picant, l'entrenador fer com l'escultor i anar donant forma al jugador que vol. Perquè el jugador no és allò que arribi i que ja sigui una figura estilitzada. No, el jugador és un bloc de marbre amb alguna cosa que et crida l'atenció, però necessites picar-la i fer-la bonica. I crec que és la funció de l'entrenador. La d'ell també de deixar-se ajudar però, i de tenir constància. Però jo crec que és un jugador que quan ha jugat ha demostrat que té moltes ganes de millorar, d'aprendre, de deixar-se assessorar, d'estar implicat, i és el primer any.
Moltes més ganes que segurament Dembélé en el seu primer any, això és clar.
És que això jo crec que les tenies tu i les tenia jo també el mes del primer any, però bé.
Sí. Però el tema de la qüestió és també, i anava a dir a curt termini, és que ja és a curt termini perquè està acabant la temporada. Els dos continuaran la temporada que ve? Vull dir, tenint en compte la conjuntura econòmica...
Jo no posaré amb el foc.
Algú, d'alguna manera, hauria de generar caixa. Llavors...
Però Rafinha, generar caixa és difícil perquè vas pagar molt per el fitxatge. Hi ha una amortització altíssima. T'hauria de venir un Arsenal de torn amb 100 quilos i llavors sí que li poses un llacet i cap a Londres. Però jo em costa pensar que hi hagi un club capaç d'arribar a aquesta xifra per Rafinha, encara que es paguen morterades a la Premier.
Però el volia l'estiu passat, Xavi, també.
Han de ser 100 quilos perquè l'operació sigui comptablement beneficiosa per al Barça, perquè Rafinha va ser molt car, va ser el fitxatge més car de l'estiu passat. Llavors, si devengués de Mateu Alemany, segurament trauria a passejar Dembélé perquè algú pagués alguna cosa, que és un fitxatge que està amortitzat i que generaria una plusvàlua. El problema és que Xavi no s'hi posarà bé.
Clar.
Llavors...
també és veritat...
les opcions van minvant a poc a poc.
També és veritat que hi haurà un punt en què tot aquest pes econòmic que està afectant alguns departaments, vull dir, enteneu-me...
És molt capritxós el mercat futbolístic, molt capritxós.
Sí, sí, però aquests, diguem que aquesta conjuntura també l'ha d'entendre l'entrenador. Hi ha determinades conjuntures que també han d'acabar entenent l'entrenador, tenint en compte el moment econòmic, que també és difícil. Llavors, o un o altre, vull dir, d'algun... Ja que, a més, en els últims dies i en les últimes hores estem parlant d'aquestes decisions cruels, entre cometes, com per exemple el que va passar amb els companys de Barça TV, d'alguna manera o altra s'hauria de generar aquest forat.
L'estiu passat també crec que es van fitxar més jugadors dels que ens pensàvem.
Sí, però jo crec que aquest escenari ara ja no el tindrem.
Bé, no ho sé.
Bueno.
No ho sé.
No ho sé.
Molts buenos avui.
Sí.
Pagant els diners, no.
No ho sé.
Però que arribaran uns quants jugadors, sí.
Sí, però que llavors n'haurem de sortir uns quants.
Sí, clar.
Val.
Mira, el tema és com surten,
clar,
qui surt.
Qui surt, com surt...
I qui decideix la sortida?
Aquí és on vaig. Aquí és on vaig.
Si depèn de Xavi,
clar,
ja sabem els seus gustos per on van. Si depèn de Mateu Alemany, els seus gustos ja sabem per on van. Si depèn del president, el mateix.
Clar,
De Jong, l'any passat, van estar tot l'estiu intentant-lo vendre. Amb el favor de Mateu Alemany i el favor de Xavi, que li deien, vols que vingui Bernardo Silva? Necessites que surti De Jong. I Xavi ho acceptava. Qui no ho va acceptar? El president. Llavors aquí s'han de posar d'acord 4 o 5 persones.
I De Jong.
Bueno, i De Jong, evidentment.
Va ser el que... jo crec que si De Jong hagués dit que sí, estaria jugat al Manchester United.
Això és de partir d'aquesta base. Però la campanya que hi va haver internament, perquè De Jong fes les maletes... va ser connivència de l'àrea esportiva, que és a qui li interessava generar el marge amb la sortida de Jong. Aquí, per mi, el tema és qui guanya la batalla interna.
Però a nivell esportiu jo crec que...
Jo crec que hi ha moltes partides i moltes coses que a dia d'avui no ho sabem nosaltres i no saben ni en el club.
Clar, Xavi vol un lateral dret.
Com es generarà fair play?
Clar.
No se sap, encara. Per això no es pot saber qui sortirà, qui entrarà... No... O sigui, la temporada passada, per exemple, fins a l'últim moment, qui havia de sortir era Memphis, i que generava un fair play per poder inscriure, diria que era Koundé, o a Marcos Alonso. I no va sortir. I qui va haver de marxar va ser Aubameyang, que no estava previst que marxés, perquè et donaven diners per generar aquest fair play. I fins i tot el president Laporta i Ferran Oliver, el tresorer, van haver d'avalar amb els seus diners.
Sí, sí.
Per tant, és que...
No, mira, i en aquest...
Hi ha tants capítols encara.
I en aquest sentit ho lligo amb un protagonista també d'avui, Christensen. Clar, és que el cas de Christensen, vull dir, Christensen és un central de tres parells de nassos, però segurament Christensen és qui més et pot generar en aquest sentit.
Sense cap mena de dubte, tots els jugadors que han vingut
clar
gratis són els que et rentabilitzaran millor econòmicament si els traspasses.
O que han arribat al primer equip gratis.
També. Bueno, que venen de baix.
Que venen del
Pont. Està clar.
Sí, sí,
és
sí.
Evident.
Com per
tot
exemple...
i que ahir Xavi a la roda de premsa va dir que per ell era un jugador molt especial perquè era una petició seva, no?
Sí, 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 sí. Igual que Koundé. Sí, sí. Què vols dir?
No.
Quan diu aquestes coses i em fa aquesta mirada...
Missatge personal,
que,
no? Sé.
No personal,
exacte.
Sí,
personal. Sí.
La també
diu, dir. Encara que a vosaltres no us agradi, va dir, o alguna cosa així, o...
Sí. Vaja, però en tot cas, malament no ho ha fet. Si realment la decisió seva malament no ho ha fet.
Jo crec que tant Xavi com Mateu i com Laporta, el que sí que esperen és que el Barça la temporada que ve tingui una plantilla per intentar, o sigui, per no tornar a caure la primera fase de la Champions i per arribar la Champions que fins fa poc...
Que vols dir que no la tenia aquest
era
any?
Segur, segons alguns, era segur que no la jugaria el Barça, però ara sembla ser que sí.
Jo, per mi,
la jugarà sense problemes.
La plantilla del Barça aquesta temporada per superar la primera fase de la
totalment
Champions, vaja, és que...
Totalment. Perquè ho hem dit a...
És que jo crec que s'està instaurant un discurs que sembla que...
No volia dir això.
No, ja ho sé. No dic per tu, però crec que...
Volen una plantilla per intentar arribar lluny a la Champions, però... per superar la primera fase.
D'acord, tot i que jo crec que arribar lluny a la Champions també, és, i ho hem dit moltes vegades, hi ha molt d'atzar, perquè toca veus el City l'altre dia, o toca un Bayern de Munic, que has tingut la mala sort que t'ha tornat a tocar.
L'Inter que està sent...
Però vull dir que això té un punt d'atzar, segons qui toca. Ara, jo crec que...
Ja m'enteneu el que vull dir.
Sí, sí, però a mi...
Dos tios que siguin pràcticament titulars per posició, i ja està.
Sí, ja em sembla molt bé.
Això,
que jo...
Rafinha i Dembélé els han de tenir. És que no estem dient que és que el Madrid té un plantillón, és que surt Rodrigo i entra Asensio, i és que surt
Tchouaméni
Camavinga,
per Modric. I, cony, no aspirem a tenir això, també.
Clar,
evidentment, tenim uns problemes econòmics.
Però és que això que dius...
S'ha de fer de la manera que es pugui.
Aquest discurs que s'està instaurant, és que clar, amb les baixes, relacionat amb el que passava avui, que era, hòstia, que sí, que és veritat, que torna ja Pedri, ja De Jong, ja Dembélé... Evidentment que tot això t'ajuda, perquè tu al final tens unes prioritats dins de la plantilla, com a jugadors que et poden donar més rendiment. Però la plantilla que té el Barça, si no dona per passar la primera fase de la Lliga de Campions, i jo crec que quan el Barça ha tingut tota la plantilla en condicions, el Zenit és el partit contra el Madrid a la Supercopa, que és un molt bon partit del Barça,
el millor,
però és que...
El millor de la temporada.
Exacte, sí. I després hi ha hagut partits de... Ja sé que pobre li tocarà el rebre del Barça de Koeman. Aquesta temporada hi ha hagut partits de Barça de Koeman. Llavors, jo trobo a faltar... No és que, clar, trobo a faltar Pedri, trobo a faltar De Jong, però trobo a faltar que hi hagi hagut no un 10, però tampoc un 0, un 5 de rendiment, un 6 de rendiment.
I la plantilla jo crec que tenies...
Jo crec que ho tenies.
Amb això et donaré la raó. No?
Jo crec que ho tenies. No, però...
Una cosa no treu l'altra. Jo t'estic dient que el que volen és tenir dos jugadors bons per posició.
Sí, sí.
Ara no hi ha dos jugadors bons per posició.
Si te'n recordes, quan parlàvem al principi de temporada i de mercat i tot això, et vaig dir no pots tenir dos de bons per posició. Perquè recordeu que abans que Dembélé es lesionés... Rafinha, Ansu i Ferran estaven els tres igual de malament.
Sí, sí, sí.
O no? Per què? Perquè ells sabien que no jugaven. I que sortien un dia i ho feien bé, però eren sempre el canvi. Eren sempre el canvi. No pots tenir. Totes les posicions doblades amb dos tios de primer nivell no els pots tenir. Perquè el dia de l'Osca, el dia del Valladolid, el dia de no sé què, no passa res. Però el dia del Madrid, el dia del City, el dia del Bayern, el dia de... Sí,
Marc, però potser igual sí que els pots tenir si ho saps gestionar bé.
Digue'm un equip d'Europa dels bons que tingui dos per puesto, a tot arreu.
El Real Madrid potser no té dos per puesto, però sí...
El Madrid té quatre davant i juguen sempre els mateixos.
Bueno,
quatre.
Deu ser gestió a l'entrenador, no?
Però quatre, no sis.
Clar.
Bueno, no. I al mig del camp?
És...
Quants té el Madrid al mig del camp?
Qui juga els partits importants?
Ja, però m'estàs donant la raó?
No.
Sí, perquè juguen els tres sempre. Modric, Kroos i...
Per tant, no els té doblats.
Home, sí.
No.
Tu també els tens. No estem dient que se'ns cau la bava quan surt Tchouaméni.
Ho has dit tu, perdona, això. Jo no ho he dit.
Tu no, però molta gent ho diu.
Vale.
Tchouaméni, quan surt Tchouaméni o quan surt...
Madrid, tots els equips grans...
Fede Valverde,
Camavinga...
Jo crec que són plantilles de 14-15 jugadors.
Són
14-15 jugadors.
Per mi les detenia 18.
I és més, ja et diré.
No t'estic dient 22,
18. I segueixo sent...
El Madrid la té.
I parlaves de gestió. Jo segueixo dient el mateix. Ara potser l'animalada que diré em podria caure absolutament de tot, eh? Però, a principi de temporada, un pensa que Ferran Torres és tan infinitament pitjor que Marco Asensio?
No.
És a dir, al principi de temporada, llavors, aquí què és? Que el nano s'ha fet dolent de cop? Que, és a dir, les peces jo crec que les tenies com per tenir una plantilla que s'apropés més a això que dius tu. Crec jo, eh? Crec jo. L'únic que després les peces han sortit com han sortit.
Quan comences la temporada ho penses, però després si no surt bé, doncs s'haurà de canviar. No?
Sí, totalment. Però que vull dir que d'inici, com a punt de partida, sí. Ansu, Ferran, jo crec que...
Sí, clar, eren... Jo crec que d'inici tothom pensava que si et donaven...
El plantillon aquell que deien.
Els tres titulars d'abans serien Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Totalment.
I sobre el que deia el Ferran m'ha vingut al cap Busquets, perquè tothom quan parla del Madrid, Modric, Kroos, vaja, i aquí Busquets cada partit rep unes hòsties, no avui, hi haurà dies que se les ha guanyades, però el Madrid està guanyant Champions amb Modric i Kroos, i aquí Busquets l'estan retirant des de fa 5 anys. Recordo que al Camp Nou va ovacionar Arturo Vidal i va xiular Busquets, només vull dir això.
Hòstia,
no, és veritat.
Duríssim ara recordar això, eh? Quina memòria.
Per mi Busquets, així com per Mitchell, és una debilitat.
És gravíssim. Eh?
Per mi Busquets és una debilitat, com per Mitchell també, que es van canviar, li va donar la samarreta després del Barça-Girona.
Evidentment.
Jo cada vegada que surt Girona o Mitchell a la transmissió cobro.
No, doncs t'estàs forrant, eh?
Per mi és el millor mig centre que he vist a la meva vida.
No, jo també, però vull dir que... Ostres, mira Modric, mira Kroos, i el que tens aquí li estàs fotent unes hòsties cada dia. El que no
tens aquí fins al 30 de juny, perquè encara no ha dit res.
Encara no
hi ha una decisió comunicada.
Depèn de Lionel.
Depèn de moltes coses, llavors, perquè si Lionel depèn de la viabilitat de la Lliga, del fair play financer, del projecte que li venguis a Messi, perquè Messi no vindrà aquí a passar vacances, vindrà aquí a guanyar coses.
Clar.
I li has de dir, traeremos a este, traeremos a aquel, Déu, este se va ir...
Ara veniu a les meves.
Tot això.
S'ha de portar un plantillot.
Sí, home, sí, a tothom, és igual, que vingui, ves, que et fitxin a tu també, Ferran, per jugar allà al mig del camp. És que, al final...
Els que vinguin seran gratis.
Sí, sí. Qui seran?
I molt joves també, no?
No, això no. El problema que tindran és que d'aquí 3 anys, dos anys o 3, s'haurà de refer tot.
Projecte a llarg termini, llavors, no?
No. Íñigo està fitxat. Doncs Lionel ja veurem.
Cada vegada que surt el nom Lionel, penso...
Gundogan també és un altre...
Escolta, Gundogan, tu l'estàs veient ara amb el City, i és un jugador que li veig corda per... No sé, sí, sí, 3-4 anys...
Però ara té 32 tacos.
Però que està clar, també potser després ve aquí i no jugues com juga el City, llavors em sembla que el jugador és pitjor del que és.
Però l'any passat estàvem dient, és que al Barça li falta una classe mitja, li falta els jugadors de 27-28 anys. I ara estem tornant un altre cop...
I els que tens te'ls has de treure de sobre.
Per poder fer fair play, per portar Messi, per portar Íñigo...
Però fa temps que us dic que el Barça no pot prendre les decisions que vol.
Clar.
Fa temps, fa anys,
sí, sí.
Per culpa d'una nefasta gestió.
Sí, sí.
Clar, però això és,
només d'una nefasta gestió.
Sí,
només.
Fonamentalment, sí.
Fonamentalment, vale.
Sí, sí.
Quan parlàvem de Christensen abans, doncs potser, clar, tu el vols retenir, però potser hi ha algú que et
jo
diu...
Jo us ho he dit, que em jugo un sopar amb tots.
Ah, és que això és veritat. Hola, Damià López, bona nit.
Era antena o fora?
Era fora d'antena.
El Dami no hi era, eh?
Era fora d'antena, clar, per això li ha afegit, per això li ha afegit. A veure, digues, Ferran, per favor, el que s'ha dit fora d'antena ho pots dir en antena.
Però no amb tots, eh? Algú s'ha de mullar.
Val, vinga, a veure.
I em jugo un sopar que Christensen està al Barça la temporada que ve.
Està al Barça la temporada que ve, val, molt bé. Alguna contraoferta? No us voleu mullar, no? No voleu gastar-vos els duros,
oi? No, l'únic que, clar, hauríem de saber el lloc del sopar.
El que paga, tria.
És el tio que coneix més restaurants del món.
Si és una hamburgueseria, encara, però clar, si és aquí on fan les trobades de la Junta, potser...
Tu creus que aquest temps se'n seguirà, eh?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Home, si estic dient fa un moment que ha de tenir dos tios bons per posició,
sí.
No, no farem fora Christensen.
Miquel, crec que t'acomiado, o pels 20 minuts que queden ja et quedes aquí, perquè has de fer el tancament, no?
Bé, sí, si vols, em deixes que et digui com ha anat la jornada internacional molt ràpid abans de marxar?
Després, me la dius.
Torna,
ara parlem.
Com que no hi ha Girona, ens ha col·locat aquí a Michel.
Sí, a Michel, exacte. Home, exacte.
Si se'n va Christensen, podríem fitxar Nacho, no? Per exemple, no?
Home, veus?
Que va gaudir...
Home, de mi.
Era una broma, era una broma. El mister va gaudir del City Arsenal.
Ara hi ha moltes converses.
Moltes, absolutament.
Va gaudir molt del City Arsenal. Em va gaudir molt del viatge, va gaudir molt de la ressaca del partit contra el Madrid i del partit del City de Guardiola contra l'Arsenal.
És el seu equip, ja ho va dir, no?
Sí, exacte.
Fes que guany el City.
A la pregunta de Miquel Agut, de quina una li vas liar, amb la pregunteta, Miquel Agut? No, jo,
la pregunta, mira, ja que m'ho treus... Ho comentaré molt ràpidament.
Sisplau.
Gràcies. La pregunta era una pregunta que sempre, quan la fas, hi ha qui la persona que la contesta la pot contestar o pot tirar de tòpic i no contestar-la. El que passa que Mitchell, perquè sempre ho fa, és algú que contesta les preguntes amb naturalitat i, a més, doncs, per la confiança que tenim els que seguim el Girona amb el club, també la va contestar, llavors això li va portar les repercussions que li va portar. El problema és la reacció histèrica des de Madrid. Per mi histèrica és una paraula que ho defineix prou bé, perquè també és veritat que en una democràcia hi ha qui pot voler que el Real Madrid perdi. Això existeix, sí, això pot passar. Sí. I jo crec que en aquesta taula podríem aixecar el braç uns quants volent que el Madrid perdi, i no passa res.
Compte com aixecar el braç.
Així, no, amb l'esquerra. L'esquerra, el taxi ja és de baix. Val. Saps? O sigui, que el Madrid perdi.
Sí,
igual que hi ha molta gent que no ho diu, però que també vol que el Barça perdi o que el Girona perdi. Doncs que perdin, ja està. És molt normal, tant com... Ningú t'obliga que guanyin. Però, vista la reacció que hi va haver, i que a més té un fill jugant al planter del Madrid, jo per això, a la roda de premsa posterior... li vaig demanar disculpes pels problemes que la pregunta li hagués pogut causar, perquè sé que ell la va contestar de bona fe i que no la va esquivar pels que he comentat ara. Per això vaig dir-li el que li vaig dir abans de fer-li la pregunta a la roda de premsa.
Es pot preguntar el que es consideri que és notícia i la resposta és meravellosa. Altra cosa és que si hi ha gent que no vol entendre les coses, que s'hi posin fulles.
Qui volgués entendre la resposta, la podia entendre.
I ja està. Gràcies, Miquel.
A disposar, Daniel.
Ràpidament, el Madrid, que avui ha complert de mi amb el tràmit que tenia, que abans ho dèiem, l'Almeria, que sembla que ha entregat el partit abans de sortir a la
xista. Sí. 4-2, ha situat el Madrid a 8 del Barça provisionalment. La situació ha durat fins que s'ha acabat el Barça-Betis, quan el Barça ha restablert els 11 punts. Partit molt plàcid pel Madrid. L'Almeria venia de guanyar el Getafe. Dimarts rep l'Elx. Això ha provocat que Rubi revolucionés l'equip fent jugar molts suplents i s'ha notat molt. Ancelotti ha fet 6 canvis respecte a l'equip de Girona, però a dalt sense concessions, amb Rodrigo, Vinícius, Benzema, que avui ha fet 3 gols que l'apropen a Lewandowski en la lluita pel Pichichi. De 18 a 14, s'ha passat a 19 a 17, més sí. Ajustat. L'altre gol del Madrid l'ha fet Rodrigo. Protagonista també Vinícius, pels motius de gairebé sempre. Ha començat bé el partit, donant l'assistència del primer gol a Benzema, però s'ha anat perdent en les seves protestes i les seves històries habituals. En una jugada, ha rebut a la primera part, ha rebut una falta clara i s'ha dirigit a Cuadra Fernández per reclamar-li la targeta pel jugador rival. El problema és que les protestes de Vinícius han estat molt exagerades i a la cara de l'àrbitre, a pocs centímetres, que li ha ensenyat targeta i posteriorment li ha perdonat la segona, és a dir, l'expulsió,
sí.
Quan el brasiler s'ha posat a aplaudir. Doncs bé, el seu entrenador, Carlo Ancelotti, el defensa. Ho fa d'aquesta manera.
Es bastante sorprendente que en esta temporada ha tenido 10 amarillas, que me parece... No la tiene el medio centro más feo de la liga, no tiene 10 amarillas. Entonces es bastante sorprendente esto. Después tiene que mejorar en algunos aspectos. La verdad es que le han sacado demasiada tarjeta. Yo creo que le han sacado demasiada tarjeta a él y menos a las patadas que le han dado a él.
Quan diu más feo, entenem que no es refereix a si...
Exacte.
La gent no es pensi que hi ha gent exacta, que no parla de l'aspecte físic de determinats jugadors.
Però igualment, si vols, podem entrar a batre qui és el centre més lleig, no?
El jugador més lleig de la Lliga, eh?
Va haver una roda de premsa d'Aguirre parlant d'això.
Sí, de Morici, és veritat.
Va ser molt graciós.
Sí, és veritat.
Podríem posar-lo en el top. Sí. Ja que el seu entrenador el va posar.
Ara, en els temps del políticament correcte, fa de mal fer, no? Parlar dels jugadors més lletjos, però vaja, ja ho farem. En el sopar del Correa.
Al final, Ancelotti ja no sabrà com defensar aquests, el seu jugador.
No. No, és que aquests tios són... És que jo crec que encara defensen a Yabusel, per
exemple.
Sí, jo crec que han defensat a Fede Valverde.
Exacte. És a dir, avui... Jo de veritat és que sóc molt poc partidari.
Això el Girona l'hauria sí. pogut expulsar 5 vegades.
Sí. Jo sóc molt poc partidari de teories de la conspiració, de si favors... Però és que hi ha coses que clamen al cel. És que avui és increïble. Que li aplaudeix a pràcticament a la cara. Que el dia del Girona empenta aquí, a Santi Bueno, crec que és. I no passa absolutament res. Sí, és que al final em fan pensar que realment té una bula, aquest tio.
Se les va tenir amb Santi Bueno i amb Arnau, amb els dos.
Sí, 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 sí.
No sé si amb Jan Couto, també.
És que aviam els escàndols contra el Madrid. Són més cars que contra un altre club. Per això els àrbitres jo crec que van una mica amb el fre de mà posat. No és conspiració, és protecció de si mateix.
Però una cosa és que vagis amb el fre de mà posat, l'altra cosa és que un tio t'aplaudeixi la cara i no l'expulsi.
Si juga al Màlaga, l'expulsa.
Val, doncs és això el que em queixo. Vull dir, és que no pot ser, no pot ser aquesta tendència favorable.
És una cosa que ve més enllà de l'arbitratge. És un tema mediàtic, és un tema de sistema, sistèmic, pel futbol espanyol.
Sí.
Un escàndol que perjudiqui el Madrid... o una polèmica que perjudiqui el Madrid és més cara per l'arbitratge que una que perjudiqui l'Almeria.
Però no...
O l'Espanyol, o el Girona, o tots els que no són al Madrid.
Però és que per mi no és polèmica expulsar Vinícius, perquè és flagrant que s'hauria d'expulsar Vinícius.
Llavors, ah, però és que
per mi no incorreria en cap polèmica.
Mira el discurs d'Ancelotti.
Sí, 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 no, no, clar.
Doncs
clar,
és aquest el discurs d'Ancelotti. I Ancelotti cau bé. I és un tio força honest.
S'està fotent en un fang últimament.
A vegades que... es fot en fang, sí, però, sí. però no seria Ochaita.
No.
Jo sempre vaig al mateix, de veritat...
Amb
el temps sempre dic, i a vegades em faig pesat, que no hem dimensionat prou el que li va fer Pepe a Casquero. Sí. I aquells 10 partits van ser un regal. Pepe hauria d'haver estat 3 anys sense jugar. Si tu et mires bé aquelles imatges, jo no he vist una cosa igual. I en la línia del que diu el Xavi, jo de veritat ho dic, i saps que intentem ser sempre al màxim objectius possible.
Sí.
Jo crec que si Pepe arriba a jugar en un altre equip no li posen 10 partits. És que aquelles imatges són... increïble.
Sí, 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 sí.
I van ser només 10 partits, bueno, doncs.
Totalment. Desena targeta groga de Vinícius.
Sí, la desena, 7 per protestar. 7 de les 10 per protestar. Per Vinícius, el Madrid juga dimarts a Noeta amb les baixes segures per lesió de Mendy i Modric i també de Camavinga i de Vinícius, que complirà el segon cicle de sanció.
Molt bé. Clar, perquè per la desena, 7 per protestar, collo, Déu-n'hi-do. En fi...
És una pena, però és un tros de jugador.
I tant. Sí, sí. Avui la jugada que fa, que se'n va d'aquí, se'n va d'Ami avui, del primer gol.
Mendes, no?
Mendes. També és veritat que... Déu-n'hi-do, Mendes, però vaja.
Bon estar aquí, Rotto.
Hola, Joan Camí, per cert, bona nit.
Bona nit.
No sé si has vist el gol de Vinícius, el primer gol amb Mendes, però...
Era Benzema, sí, l'assistència de Vinícius.
Sí, exacte, perdó, el gol de Benzema, de talent, em va sorprendre.
I Mendes, un dels pitjors defenses de...
Molt bé, gràcies, Joan Camí, molt bé, des d'aquí una abraçada.
En general.
Sí, 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 sí. En fi, gràcies, també, fins ara.
De res. M'agrada més el de Rodrigo.
Uau.
El segon gol.
Sí, sí,
segon
sí.
Gol. Recordat Redondo.
El regat de Rodrigo.
Sí.
La línia de fons.
Sí. Un altre cas, sempre diem que està com un punt infravalorat perquè està sempre a l'ombra de Vinícius, Rodrigo. Tot això avui, demà, ai demà, quin partit ens espera demà? A partir de 6:45 de la tarda, Cornellà al Prat, Espanyol-Getafe. Que això ho fa, això.
Sí, la final, perquè ho va dir Sergi Darder, quan els jugadors ja parlen de final, que els hi costa normalment també els entrenadors, doncs si abans ja ho era, tot i que jo tampoc estic d'acord amb això de parlar de finals perquè no hi ha res en joc, però entenc que demà part de les possibilitats de l'Espanyol per poder lluitar per la permanència passen per guanyar un rival directe com el Getafe. Amb una bona notícia, Dani,
sí?
Torna Brian Olivan després de 7 partits.
Sí, la verdad que llega tiempo del partido de mañana, tiene muy, muy buenas sensaciones, está trabajando desde hace mucho tiempo sin parar todo el tiempo que puede para recuperarse, para estar disponible para el grupo, con un grandísimo compromiso, con excelentes profesionales ahí dentro en el servicio médico para ayudarle y por suerte vamos a poder contar con él mañana.
No hi serà Grajera, que també ha confirmat Luis García que no arriba, veurem la lesió, tampoc hi són César Montes i Expósito sancionats, i Pierre Gabriel, que no ha entrat a la convocatòria, entenem que és per decisió tècnica. Demà un Getafe, Dani, que durant unes hores va tenir 3 entrenadors diferents, Quique Sánchez Flores, el director esportiu diria que és Javi Cruz.
Ara t'ho confirmo.
Diria que es diu Javi Cruz i Bordalàs, que inicialment no havia de venir, però finalment Ángel Torres, el president del Getafe, el va convèncer. Quin Getafe espera Luis García?
Sobre todo centrándonos mucho en nosotros mismos. Eso es la clave y es la parte más importante. Si nosotros somos capaces de ser nosotros con nuestro juego, con nuestra forma de hacer, a partir de ahí va a haber cosas en el rival diferentes, evidentemente, con cualquier entrenador que haya. En este caso... es Bordalás, un muy buen entrenador que saca muchísimo rendimiento a sus equipos y que particularmente Hace muy poco tiempo ha estado también en Getafe, con lo cual conoce prácticamente al 50% de la plantilla. Ha habido algún jugador que incluso lo ha tenido en Valencia, con lo cual la adaptación de esos jugadores o de esa plantilla al nuevo entrenador es muchísimo más rápida porque ya lo conocen.
Bé, no es diu Javi Cruz. No. No sé per què ha dit Javi Cruz.
Sí, apropa, no? Com no, es diu?
Rubén Reyes.
Val, sí,
no, a més, no conec a ningú que es digui Javi Cruz.
No, no, no. Vale.
Jo m'agrado a Mari La Cruz.
Sí, mira,
Celia Cruz.
Sí. Celia Cruz.
Javi Cruz era el de Cruz i Raya.
Qui?
No.
Juan Cruz.
Juan Cruz és el central d'Osasuna.
Però hi ha el de Cruz i Raya.
Escriptor Canari, no?
Canari.
En fi.
Molt culer.
Sí. Doncs Rubén Reyes. Demà, en qualsevol cas.
Rubén Reyes.
Sí, això quedarà. Aquest partit és que tot el que no sigui guanyar demà.
Està segona divisió si l'Espanyol demà no treu els 3 punts.
És així, oi? Estem tots d'acord.
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè a més el cop anímic és duríssim. I si no guanyes aquest partit, que és el que has de guanyar, jo començaria a pensar ja en què passa amb el club si baixa de categoria. Mm. Perquè el marrón...
És guapo.
És guapo, eh? Mm.
Marc?
Crec que el problema és la trajectòria, més que el partit de demà. O sigui, està tothom tan junt... dels de baix, el que guanyi 3 partits es salva?
Mira, Marc, un punt de 24 en els últims 8 partits. Si demà guanya l'Espanyol, se situa empatat al Getafe, que el deu superar per gol a Beraix, i a un o dos punts de la permanència.
Això et dic, el que passa és que et costa d'imaginar que l'Espanyol ara pugui guanyar 3 partits, no? Però és perquè pesa molt la trajectòria que porta fins ara. Per tant, jo amb això sempre... Si perd demà està a segona, sempre m'ha costat fer aquestes... afirmacions perquè...
Tant de bo m'equivoqui, eh?
No, però jo estic... Sí, però... Saps què passa?
Que pesa molt el que ha passat fins ara.
Que és que la trajectòria, si demà no es talla, a mi el que em fa és pensar que és insalvable la trajectòria. Anant una miqueta, linkant una miqueta el que dius, perquè és que realment demà, tenint en compte més després els rivals que et venen, que són...
Sevilla, el Pizjuán, Barça, el derbi, després tens Rayo, Atlètic de Madrid, i acabes amb València i Almeria.
Imagina't, amb l'últim amb Rubí a casa. Ferran, sobre el partit de demà.
Sí, el Joan deia que no li agrada la paraula final, però és que és una final.
Sí.
Sí, és una final per l'Espanyol. Sí, sí, jo crec que si demà perd, serà matemàtic, però ho tindrà molt complicat. I crec que ara... Recordar el que vam dir fa 4 o 5 setmanes és avantatjós, però recordo que vam dir que Luis García, ho vam dir diversos...
que no era entrenador per
Luis
salvar...
Luis García era un bon entrenador i segurament un entrenador de projecte per l'Espanyol, però que potser no era l'entrenador per ara. Ja dic que és avantatjós dir-ho ara, no sé, però hi ha l'exemple a Sevilla, que es va escollir per un entrenador... de fer les coses fàcils.
O de Getafe.
El Sevilla està ara... si es descuida, acabarà lluitant per entrar a Europa.
La pregunta és, creus que en un inici de temporada normal Monchi
fitxaria? No,
mai.
És que jo ho vam dir. Que és que
Monchi, ho van a buscar per salvar l'equip.
Per salvar el club, exacte. Sí. Per salvar l'equip, ho tenia claríssim. Sí. I m'imagino que igual que se'n va per Bordalàs per salvar, el Getafe.
Són
entrenadors pràctics, i ja està.
Absolutament.
I crec que, però crec que es decidirà tot amb els enfrontaments directes i com el de demà.
I demà hi ha un Cádiz-València.
A les dues.
Hi ha un Cádiz-València, hi ha un València-Espanyol, he mirat el calendari de l'Almeria i ha de rebre a casa, això sí, a Elx, a Mallorca i diria que a Cádiz també, o Valladolid.
Valladolid,
hi haurà molts enfrontaments directes i allà són les... on es decidirà, però sí que és cert que l'Espanyol, a poc, sembla que no, però punt a punt, jornada a jornada, hi ha equips que van allunyant-se.
Sí, suma tothom. I l'Espanyol a dia d'avui no està sumant.
Valladolid va sumant.
Sí.
Se'n van 10.000 entrades, per tant hi haurà una bona entrada. L'altre dia contra el Cádiz es va arribar als 28.000 espectadors, que va ser la millor entrada de la temporada. Demà des del club s'espera que puguin superar. És diumenge, no és divendres, per tant més fàcil que la gent hi pugui anar, i com dieu, si l'Espanyol no és capaç de guanyar, és cert que quan ho vius des de dins, doncs probablement estàs intoxicat
i aquest negativisme.
Però és això, jo crec que seria pràcticament insalvable.
Guanyar.
Jo crec que demà té un argument molt important, que és Brian Olivan. que és el servidor de pilotes, sí, sí, davanter que tens.
Se l'està...
Qui els... posa pilotes a José Luis?
Màxim assistent de l'equip. Ara és curiós, abans ho parlàvem a la redacció, és a dir, tot el que s'ha generat al voltant de Brian Olivan, amb tots els respectes per Brian Olivan, perquè ha jugat molt bé, però és que és un lateral esquerre.
Per una qüestió de posició.
Sí, 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 clar, que normalment... és un davanter, un porter, un central, però un lateral esquerre que se l'hagi trobat tant a faltar.
Un migcampista pel qual passa tot el futbol, però no un lateral esquerre.
És que és el paradigma d'una planificació esportiva.
Sí, clar,
patètica de l'Espanyol.
Jo crec que, evidentment, la culpa és de la planificació esportiva i sobretot en defensa. O sigui, si tu et poses a mirar, Joselu, entre Joselu i Braithwaite, diria que han fet 24 gols.
I tant.
Que són uns números bons.
Defensa i
porteria.
I porteria. Que això, sí, comentava l'altre dia, no recordo amb qui.
La defensa ja
clar, incorporava, perdó, incorporava la porteria. Però perquè ara Lecom i Álvaro són d'aquesta temporada. I el pobre Joan García, que també a vegades va encaixar algun gol així, diguem-ne, surrealista. Però vaja. Demà, 6:45 d'aquest partit, tant de bo estiguem parlant de victòria demà de l'Espanyol. Joan, bona nit,
Bona nit.
I gràcies, 5 minuts i la una. Gràcies, Marc, gràcies, Xavi, gràcies, Ferran. Bona, bona nit, ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC 1.
Gourmet La Vanguardia i Llàgrimes del Canigó et porten els olis més prèmium de l'Empordà per elevar els teus plats amb dos olis aromatitzats, una oliverja extra i una melmelada d'oli, acompanyat de pebrots del Piquillo, filets d'anxova, formatge fresc i risotto de verdures. Tot maridat amb un vi blanc fermentat amb bota. Compra-ho ara per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'APP de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
RAC 1. Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estroc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu burga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expocasió Girona els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, pel carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors.
Què
fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra,
emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses,
l'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
Rack and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors, o dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world or the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
El 4, el 8, el 9, el 30 i el 35. I els sols, el 6 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Segons l'hora, encara un parell de coses més al Tu diràs. Per exemple, en futbol demà pot ser un dia molt important per al Barça femení. Aquest és el seu entrenador, Jonathan Giraldez.
Volem que sigui un gran dia, que sigui un dia semblant al que vam viure amb la semifinal de Champions, amb la classificació a la final, i que sigui un bon dia per celebrar el títol de Lliga. Al final sabem que és una feina de tota la temporada, per tant, seria una molt bona manera de concloure la setmana, tenint en compte el que hem aconseguit amb aquesta classificació a la final, i el fet de posar aquesta possibilitat de guanyar el títol de Lliga seria una setmana fantàstica.
El Johan Cruyff jugarà a les 4 de la tarda al Barça contra l'Sporting de Huelva després de la classificació per la final d'Eindhoven. Pot ser, com diu Jonathan Giraldez, un gran dia, perquè en cas de victòria el Barça celebrarà amb la seva afició i amb una festa preparada també demà el Johan Cruyff aquest títol de Lliga. Recordem, sense Fridolina Rolfo, que serà baixa per unes molèsties al genoll dret, com ha anunciat avui el club. Demà, evidentment, estarem molt pendents des del Johan Cruyff. I encara un parell de notícies en futbol internacional, Miquel.
Doncs sí, comencem a França, perquè el Toulouse s'ha proclamat campió de Copa, un títol que no aconseguia des del 1957. Ha guanyat el Nantes per 1-5 a l'Estat de France, un resultat molt contundent, i des d'aquí hem de felicitar Carles Martínez, un català que moltes temporades ha estat al planter del Barça i que en diverses ocasions ha estat tertulià del Tu diràs de RAC1, perquè és el segon entrenador del Toulouse. Per tant, victòria i felicitació
pel Carles.
I a Itàlia, que és el que ha marcat més la jornada, Roma 1 Milan 1 al minut 93, 0-0, 1-1 amb dos gols al temps afegit, i Turí 1 Atalanta 2. Atenció, a la zona que entra, que dona lloc a l'última plaça de Champions, quart el Milan 57 punts, la Roma cinquena 57 punts, l'Atalanta sisena 55, setè l'Inter amb 54, si demà guanya contra la Lazio al migdia es col·locarà amb 57 punts també per entrar a la Champions de la temporada que ve. Per cert, si l'Inter guanya i el Nàpols guanya contra la Salernitana, els napolitans seran demà campions de la Sèrie.
Per celebració del nostre estimat tècnic Dani Puntiprat. Demà
Napoli,
li posarem la cançó. Només faltarà si guanya el Nàpols i serem a Nàpolis.
Napoli,
gràcies,
Napoli.
Miquel Agut. Bona noi. Anem a les motos.
GP RAC 1.
Tu diràs, RAC1, en un cap de setmana en què també hem de parlar del Gran Premi d'Espanya de motociclisme, al circuit de Xerès, el nostre enviat especial, en Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Avui amb la disputa de la cursa sprint i la victòria, Quim, ha estat per Brad Binder.
Sí, el sud-africà de KTM, que s'està fent un expert en això a l'esprint, perquè ja n'ha guanyat dues, sí, la de l'Argentina i la d'aquí, i que la veritat és que ha estat una cursa prou espectacular, amb un duel precisament amb el seu company d'equip, l'australià Jack Miller. Això sí, al final ha pescat la segona posició Pecco Bagnaia, que a més és un gran resultat per ell, perquè se situa només dos punts de Marco Bezzecchi al campionat, perquè Miller en la batalla amb Binder doncs ha fallat una frenada i ha obert massa la trajectòria i Bagnaia l'ha pogut passar. Anem a pams, però, i comencem per qui toca, pel guanyador, Brad Binder.
Anava còmode i només volia seguir en Jack, que tenia un superritme. És increïble haver pogut estar lluitant fins al final i acabar amb una victòria, i vull donar moltíssimes gràcies a l'equip. És fantàstic que tots dos estiguem al podi. Han treballat molt dur i està donant resultats.
El quart ha estat Jorge Martín Martinator, sí, cinquè Miguel Oliveira i sisè Dani Pedrosa. Ahir explicàvem que havia estat la sensació del divendres i avui ho ha continuat fent molt i molt bé. S'ha classificat 6è a la graella, posició que ha repetit a la cursa sprint, que a més arrodoneix un dia fantàstic per la seva marca, KTM, perquè és clar, no sé si té una mica o molt a veure la tasca que Dani Pedrosa va fer aquí a Jerez a principis del mes d'abril, però que tingui dos companys al podi i ell hagi portat la moto a la sisena posició vol dir que està fent les coses bé.
Evidentment que estic molt, molt content per tot l'equip, perquè avui és un dia fantàstic per KTM. Primer, tercer i sisè, tres motos en les primeres sis posicions és el millor resultat que hem tingut, i això és molt bo per tot l'equip.
Les paraules d'un dels protagonistes del cap de setmana, de Dani Pedrosa. El dia, de fet, havia començat molt bé. Ahir dèiem amb el millor, amb la pol d'Aleix Espargaró, però ha caigut a l'esprint, Quim.
Sí, superat per diversos pilots a l'arrencada, ha anat per terra quan anava cinquè, la decepció de la tarda, però no eclipsa l'alegria d'haver aconseguit una pol especialment complicada, amb pluja intermitent aquest matí a la Q2.
Estic molt orgullós, realment, del qualifying. Són les condicions més difícils per mi. Estava plovent, els pianos i les línies blanques patinaven moltíssim, i he aconseguit fer una pole molt bona. Realment estic molt content aquest any. Estic disfrutant molt amb la moto, estic anant molt ràpid, la moto que m'han donat és realment competitiva, però ens falta rematar les curses, que al final és el que importa, però ja et dic que les sensacions meves de pilotatge està sent el meu millor any.
El seu company d'Aprilia, Maverick Viñales, desè a la graella, ha estat setè a l'esprint i va tercer al campionat, a 17 punts de liderat de Marco Bezzecchi, per tant, també ben situat.
Això a la part capdavantera de la classificació a la general. Què més hem de saber, i també a l'hora de demà de la cursa a MotoGP, Quim?
Doncs hem d'explicar que l'Àlex Rins, que va brillar tant a les Amèriques, que va guanyar la cursa, no li estan a més que Gran Premi d'Espanya. Avui ha estat 13è a l'esprint, no ha pogut puntuar, tampoc ho han fet ni Àlex Márquez ni Joan Mir, que han acabat per terra, i pel que fa a la cursa de demà, doncs no estan massa ben situats a la graella. Àlex Márquez sortirà 12è, Àlex Rins 18è, Joan Mir 20è. La cursa, per cert, a les 3 de la tarda, que no és l'hora habitual.
Sí.
No us despisteu, serà a les 3. Ah, i un altre detall, no corre ni a Bastianini, de fet tampoc ha corregut avui l'esprint, reapareixia després de lesió, però aquest matí ha decidit deixar-ho córrer perquè tenia massa dolor.
Això, MotoGP, a un quart de dues, Moto2.
Sí, amb pole de Sam Lowes davant de Pedro Acosta i Jack Dixon, el líder del Mundial, Toni Arbolino, arrencarà desè, i els catalans 9è Albert Arenas i 19è Jeremy Alcoba.
I a Moto3, a les 12 del migdia.
Amb pole del turc Denis Onyo, per davant d'Ivan Ortolà, el líder Dani Olgado 7è, a la tercera fila, igual que el català Xavi Artigas, que arrencarà 9è.
I ens ho explicaran quin Salvador. Gràcies, Quim, una abraçada.
Bona nit.
Motos molt ràpidament als monoplaces, perquè avui Checo Pérez ha guanyat la cursa sprint al Gran Premi de l'Azerbaijan. Ho ha fet davant de Leclerc. Tercer ha estat Verstappen, que se les ha tingut amb Russell. Demà, a partir de les 3 de la tarda, la cursa llarga d'aquest Gran Premi de la Fórmula 1. I encara un parell de resultats abans de tancar. Hem tingut dues cites europees marcades en vermell pel que fa als equips catalans. Demà el Vila-sana optarà per guanyar la seva primera Champions League. D'hoquei patins femení, avui ha guanyat a les semis al Benfica local, mentre que el Palau ha perdut davant el Gijón. Demà la final. I en canvi, qui ha jugat la final, la tornada de la final de la Challenger Cup de waterpolo masculí, ha estat el Club Natació Terrassa. Ha perdut contra l'Apollon Grec a la tornada. Per tant, es queda a les portes d'aquest primer títol europeu. En bàsquet, el Barça Sant Feliu, que ha quedat eliminat de les semifinals de la Lliga Femenina, també ha perdut a la tornada davant el Perfumeria 72-57. A l'ACB ha perdut el Manresa davant Bilbao 80-76. Demà juguen el bàsquet Girona a Gran Canària, el Betis rep el Barça, visita el Betis, i la penya visita l'Unicaja de Màlaga. I un parell de resultats més. En futbol sala, ha guanyat 3-0 al Barça davant el Xota, recupera així el lideratge de la Lliga. En handbol, el CAC Granollers ha empatat a 22 a la primera jornada de la Lliga de Permanència davant l'Sporting de Rioja. I en tenis, s'han definit els 700 de final del Masters 1000 de Madrid. Han accedit, entre altres, Medvedev, Cameron Norrie i Tsitsipas, que ha guanyat a Dominic Thiem en el duel destacat de la jornada. Tot això és el que ha passat avui, que el Barça ha golejat 4-0, el Betis també ha guanyat el Madrid de Matron, com dèiem, per l'Espanyol i pel Nàpols. Veurem si guanya la Lliga. Gràcies al Dani Puntí per el control tècnic. Per tant, demà molt més esport i molta més ràdio. RAC1, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Yes. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias obtindrien pràcticament els mateixos regidors a les eleccions municipals. Ho diu una enquesta que publica el diari Ara. Si avui es fessin les eleccions, segons el sondeig, els comuns aconseguirien entre 7 i 10 cadires, a l'Ajuntament les mateixes que el PSC. Junts s'emportaria entre 6 i 9. La diferència de vots entre els tres partits només seria del 2%. Colau aconseguiria un 18,5%, el Collboni un 18% i Trias un 16,5%. Això suposaria un sacseig a l'estructura de l'Ajuntament perquè la quarta formació més votada seria Esquerra, que va guanyar per vots les últimes eleccions a Barcelona. Ernest Maragall aconseguiria entre 5 i 8 regidors, és a dir, en perdria els mateixos que guanyaria Xavier Trias. Per darrere quedarien el PP amb entre 2 o 5 regidors, Vox amb entre 0 i 5, la CUP amb entre 0 i 4 i Ciutadans aconseguiria entre 0 i 3 cadires. Els bombers esperen estabilitzar demà al matí l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a la Palma de Cervelló, al Baix Llobregat. El tenen acotat, però encara és inestable. Per això hi treballaran tota la nit. Ho ha dit a TV3, Enric Bous, cap de guàrdia dels bombers.
El foc no està ni estabilitzat. El perímetre està clarament inestable, degut a que els mitjans aeris que ens han fet molt bona feina i ens han pogut aturar la propagació, el que s'hi han fet és deixar remullat de forma irregular tot el perímetre, especialment a la zona del flanc dret de la riera, i per tant ens interessa molt que puguem treballar tota la nit perquè aquí hi ha molta feina.
De moment l'incendi ha cremat una hectàrea, però està en una zona boscosa i cal evitar que es propagui entre la vegetació. I la Generalitat assenyala com a culpable del caos viscut avui a les oposicions l'empresa contractada per organitzar les proves, tenint en compte els retards i les males condicions en què s'han fet els exàmens i fins i tot algunes cancel·lacions. El govern no descarta repetir proves. Ho ha dit aquest vespre en roda de premsa la secretària d'Administració i Funció Pública, Alicia Corral, que ha demanat disculpes pels danys causats pels afectats.
Demanem disculpes per les incidències i els errors logístics a l'organització de les proves d'aquest dissabte a totes les aspirants que han concorregut. La secretaria iniciarà les actuacions que siguin necessàries per depurar les responsabilitats que s'escaiguin. Si les incidències, com sembla a priori, poden ser imputables a l'empresa contractista que ha portat a terme aquest procés, instarem la declaració de responsabilitat per part seva.
Ara faran un informe intern per saber qui ha fallat. Alguns aspirants s'han queixat a RAC1 que han hagut d'esperar fins a 7 hores per fer l'examen.
Han passat 7 hores i ningú ens ha donat cap argument vàlid per poder entendre el que està passant. De fet, ens deien, no podeu sortir al carrer perquè si arriben els exàmens i vosaltres no esteu, ja comptarà com que no us heu presentat.
D'altres també han denunciat que no hi ha hagut descans entre proves i que estaven asseguts massa junts. I ara els esports. Amb Arnau Pou.
El Barça ha golejat el Betis per 4-0 i manté els 11 punts de distància amb el Madrid quan queden 18 en joc. Christensen ha obert el marcador i poc després els andalusos s'han quedat amb 10. Abans del descans, Lewandowski i Rafinha han sentenciat el partit i un autogol de Guido ha redonit el marcador. Un partit al qual ha reaparegut Dembélé després de 3 mesos lesionat i en què ha debutat Lamine Yamal. És un davanter del planter de 15 anys i ha trencat un rècord de precocitat que tenia 82 anys. Ha estat una nit rodona i, segons Xavi, un gran pas pel títol.
Es un paso muy importante hoy. Era vital reaccionar, ganar, y además hemos ganado bien. A mí me ha convencido lo que he visto hasta la expulsión, pero creo que íbamos a hacer un gran partido igualmente, 11 contra 11, y bueno, positivo de lo que he visto. Es un paso muy importante para nosotros.
El Madrid no ha pogut aprofitar la victòria contra l'Almeria per 4-2 per retallar distàncies i aquest dissabte també s'ha jugat l'Elx 4-Rayo 0. El Baxi Manresa ha perdut la pista del Bilbao per 80-76 i té només una victòria de marge amb el descens quan queden 4 jornades. I aquest diumenge l'Aleix Espargaró arrencarà des de la Pole la cursa del Gran Premi d'Espanya de MotoGP i el Gran Premi de Fórmula 1 d'Azerbaiyán. El pilot de Ferrari, Charles Leclerc, sortirà des de la pole position.
I el temps aquesta matinada continuarà plovent i ho farà amb ganes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. De bon matí repetiran els ruixats a l'est del país, però seran cada cop més puntuals. Després d'una treva, tornaran a descarregar a la tarda i al vespre al Pirineu, a les comarques de Girona i a les de Barcelona, localment amb tempesta. Tot plegat amb un ambient més normal per l'època. Res més per avui i tornem demà a més informació. Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
obrim aquesta hora el plat estrella. Ja sabeu que són les converses de sobretaula que ens agrada fer el cap de setmana al Via Lliure, en aquest restaurant que per nosaltres és l'emblema de l'espai, que és Casa Guinart, al costat de la Rambla i del Mercat de la Boqueria. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Ai,
mira, estàs menjant croquet abans de portin res per veure. Em sembla una cosa que és una animalada. Per
la veritat, necessito una estrella ara mateix.
Però, bueno, ara la demanarem, per favor. Avui no ens pot acompanyar el Toni Garcia, però aquest matí ens visita una escriptora de vida absolutament apassionant, que ha viscut a una pila de llocs del món, que coneix molt bé el Malcom, que s'ha empaltat de la cultura i de l'activisme i que de tant en tant, de la seva revisió interna i fins i tot familiar, en fa novel·la, com és la que ens acaba de presentar, que l'acaba de publicar, que es diu La veritat no està escrita, una novel·la de Barcelona. Què tal, Lolita Bosch, com estàs?
Molt bé, molt contenta que el Malcom tingui una estrella com es mereix.
Bueno, ara, sempre. Ell és una estrella en si, o sigui que ja és això, no? Us coneixeu molt, vosaltres dos?
Sí, ens coneixem molt, ens estimem molt.
Està bé, això.
I mai hem parlat en català, ho hem de dir.
Hem de dir, bueno, però
entre
dir.
Vosaltres no heu parlat
no,
mai
no,
en català.
Perquè teníem una mica, es vam conèixer amb una gent en castellà, i sobretot molt vinculat a Mèxic, en la qual cosa...
Ens hem vist, jo diria que ens hem vist més a Mèxic que aquí, tu i
sí,
jo.
Sí o no?
Sí.
Però és una de les passions que teniu tots dos.
Exacte. Exacte. I a Mèxic ens hem passat molt bé, hem cantat bé. Sabina, hem fet moltes coses. Sí.
Vosaltres dos junts cantant Sabina, eh?
Sí, jo he vist a Malcom... bastant lamentable i molt divertit.
Jo he vist a Malcom cantant Sabina i és bastant dur, els dos no sé què tal, com a duet.
Molt divertit, val, molt divertit. Val. Ens estimem.
I no es dient on l'has dient, no?
Exacte.
Literalment.
Bé, estàvem dient ara que a vegades de la revisió interna i de la